L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui amb Sílvia Llop, Noemí Seba, Montse Cazcarra. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Moltes gràcies, Gaspar.
Sílvia, comencem amb tu, psicòloga, amiga del programa. El títol del programa és un homenatge a la teva persona, perquè de fet el títol és teu. Soc empàtica però no tonta.
Gràcies per haver fet un programa al voltant d'això. Doncs mira, amb aquesta expressió vull dir-ho molt senzill, és que moltes vegades ens ensenyen molt això de pensar en els altres i tenir empatia i posar-se en el lloc del que estan vivint altres persones, i a vegades utilitzem això una mica per quedar-nos en relacions, en feines, en històries que no són positives. Però clar, estem utilitzant aquesta empatia, és que sóc empàtica, llavors ho entenc tot. Però clar, en el moment en què et comencen a fer mal o que no estàs bé en un lloc, ens hem de començar a preguntar si és que sóc empàtica o és que estic sent una mica tonta.
No, tu recordo que sempre tu parles bé, anava a dir clar i català no, perquè tens alguns títols en castellà, però recordo el teu típic, el teu clàssic, el llibre clàssic, Mándalo a la mierda.
Sí, sí, o sigui, és que no sé parlar d'una altra manera, Gaspar.
I notes per això que la gent t'entén, no? Una altra cosa és que estigui d'acord, però que t'entén segur.
Sí, clar, perquè al final utilitzo els termes que ens utilitzem quan parlem amb nosaltres mateixos, vale? A vegades amb nosaltres mateixos no som massa amables o no parlem políticament correcte, no? Llavors jo al final parlo tal com em surt, que és tal com em parla la gent i tal com em parlo jo mateixa amb mi. Per tant, se m'entén clar, doncs, perquè parlo clar.
La Noemí Seba el faria seu, el títol Soc empàtica però no tonta, la frase?
Sí, tant que sí. Perquè penso en el que diu la Sílvia, no? Aquest excés d'empatia, o sigui, l'empatia està molt bé, no? I és una qualitat molt bona, no? Penso que és com ser capaç de veure la persona que tens davant, i això està superbé. Però l'excés d'empatia ens porta, com diu la Sílvia, a només veig la persona que tinc davant, però no em pregunto jo com estic jo amb tu, com me sento amb això que tu fas, dius o no dius, no? Llavors, en aquesta intenció de comprendre tot el que fa la resta del món, jo m'estic oblidant de mi mateixa. Llavors, l'empatia ha de trobar aquest equilibri entre veig a l'altre, però també em veig a mi mateixa dins d'aquesta relació.
Què en pensa la Montse Cazcarra?
Jo crec que a vegades confonem empatitzar amb altres qüestions, com per exemple deixar passar o justificar. Crec que dintre del sac de l'empatia podem incloure altres qüestions que s'allunyarien de l'empatia o que farien que l'empatia, una qüestió que és tan positiva a nivell prosocial, es tornés a la nostra contra, no? I d'alguna manera anés en detriment del nostre propi benestar.
És a dir, que hi ha un moment que hem de saber dir prou. Quan és aquest moment? Sí, quan tu, Montse, quan consideres que hem de dir prou?
Quan comencem a percebre que la situació hi ha injustícia, sentim que els esforços que fem per empatitzar, per veure l'altra persona i per estar per ella, són unidireccionals de manera sistemàtica, i quan veiem que el nostre benestar comença a veure's afectat, no? Potser quedar amb aquella persona suposa una membra de la nostra energia, o quan sentim emocions incòmodes molt sovint, al voltant d'haver d'estar per aquella persona a base de, doncs, potser arribar a l'extrem d'autotrair-nos, no? Una mica com, per veure't a tu, m'haig de deixar de veure a mi? I aquí arribaríem al punt de què estem permetent per empatitzar amb l'altre i també per anar més enllà de l'empatitzar, no? Perquè l'altre estigui còmode i perquè l'altre estigui bé.
Hi ha molt de patiment, vosaltres ho coneixeu bé en primera persona perquè teniu moltes seguidores i seguidors, però sobretot seguidores joves. Hi ha molt de patiment, Sílvia Llop, entre les teves clientes, pacients, degut a aquest tema?
Sí, és que al final ens han ensenyat una mica, sobretot a les dones, a cuidar, a estar pels altres, a no ser egoistes, i això acaba fent que sí, home, evidentment aquesta és una ensenyança que és bona, no és dolenta, però si ho acabes prenent una mica a l'extrem, llavors passa això de que et centres tant i et volques tant en l'altra persona que et perds a tu mateixa pel camí. És això que deia la Montse, de desdibuixar-te i de dir, ostres, i on estic jo i quina personalitat tinc? Perquè jo abans m'encantava fer això, jo abans era d'aquesta manera, potser era una persona que, pues, igual que era, que cridava, que era d'aquestes que crida l'atenció i tal, però vaig, tinc una parella al costat que em diu que això li fa passar vergonya. I de sobte ja em trobo que sóc una persona totalment diferent, perquè he estat simplement mirant a veure què volia l'altra persona, què necessitava de mi, com ser la millor persona o la millor parella per aquesta persona, i m'he oblidat de que jo era un individu i de que igual l'objectiu no és tenir algú i intentar adaptar-te a tot el que l'altra persona vol, sinó que l'objectiu és ser tu i trobar una persona que ja li sembli bé com ets.
Sí, també la Noemí, m'imagino que ha vist casos, que n'ha vist molts, no? De persones que, per exemple, aquest últim cas que ens explica la Sílvia, la persona que es vol adaptar a la seva parella i que acaba canviant gairebé la seva personalitat.
Així és, i m'agrada molt el que diu la, bueno, tant la Montse com la Sílvia, que en les dones s'ha reforçat molt aquesta idea de salvar, de cuidar, no? De, bueno, una mica com estar per l'altre. I clar, l'extrem és l'egoisme, no? Llavors aquí les dones ens consta molt moure'ns entre una cosa i l'altra. Per tant, penso que sí que és important, com diu la Sílvia, o sigui, no desdibuixar-nos, perquè al final tu deixes de ser tu per mantenir aquesta relació. I penso que el tema de l'accés de l'empatia, moltes vegades, encara que potser no intencionadament, però és una justificació en mi mateixa, per la qual si justifico allò que tu fas que a mi em fa mal, no haig de prendre decisions respecte a la nostra relació. És algo així com, bueno, entenc la seva història, entenc les seves ferides, pobra, en el fons és bona persona. Llavors, amb aquesta justificació, potser no afronto una decisió com per posar límits o deixar aquesta relació o prendre distància. Llavors, en el fons també a vegades aquest excés d'empatia a mi em serveix per mantenir relacions que en el fons em fan mal, però que no m'atreveixo tampoc a prendre una decisió.
Però Noemí, i t'has preguntat mai si aquest excés d'empatia també potser no hi és per part de l'altre membre de la parella?
Què vols dir? Que l'altre no em veu?
Sí, exacte, es podria respondre així.
Sí. Sí, sí. És que moltes vegades penso que quan hi ha relacions molt desequilibrades és fàcil que un dels dos sigui el protagonista de la història, de la relació, i l'altre agafi un rol més de complaure, no? De satisfer, d'adaptar-te. Per tant, sí, potser no hi ha un perfil clar, no? Però aquestes dones que tendeixen a quedar-se en relacions, no? Potser tòxiques o relacions caòtiques, hi ha molt d'això, no? Molta empatia, potser una baixa autoestima i una altra persona que té aquest punt de el meu és el prioritari, per tant necessito al meu costat algú que em doni aquest espai, aquesta posició, no? De poder, per així dir-ho.
Avui a l'Ofici de Viure sóc empàtica però no tonta. Diu la Míriam Sobirana en el seu llibre Còmplices: en els últims 25 anys he escoltat i atès centenars de dones de diferents procedències i classes socials i diferents situacions personals, i he escoltat i he estat testimoni del seu sentiment de culpabilitat, de la seva tendència a la submissió, de la seva autocrítica destructiva, de la seva necessitat de dependència, de la seva falta de criteri i de com ha influït en elles l'opinió dels altres, el seu aferrament al poder, la seva por del rebuig, la seva gelosia i les seves lluites internes, una falta d'identitat clara, una confusió i un anhel d'amor que sembla que mai no arriba. I diu la Sílvia Llop: ha desaparegut 5 dies sense dir-me res o m'ha tractat molt malament. Bé, no passa res perquè jo comprenc pel que està passant. Això ni així no es fa servir l'empatia. L'empatia s'utilitza dient, segons la Sílvia, em poso en el teu lloc, entenc la teva situació, però això no fa que em quedi en un lloc on se m'està fent mal de manera sistemàtica i, per descomptat, no fa que no pugui marcar cap tipus de límit. És a dir, entenc la teva situació, però això no t'ho puc permetre perquè no està bé.
Claire Giacomino. No s'ha de confondre ser empàtic amb una identificació total d'un mateix amb l'altre.
Quan tu dius a Sílvia Llop, entenc la teva situació, però això no t'ho puc permetre perquè no està bé. Aquesta tu creus que seria la conducta correcta?
A veure, la conducta correcta és la conducta que cuidi a tu i que també estigui cuidant a l'altre, perquè clar, tampoc podem anar per la vida dient, pues no em va bé, vinga, patada per aquí per allà, no és això, però és ser conscient de, bueno, jo em puc posar en el teu lloc i puc entendre que estàs passant una mala situació, però el que jo no puc permetre és que em tractis malament. Mira, per posar-te un exemple pràctic, l'altre dia en un dels grups de Telegram que tinc on treballem totes aquestes coses, una noia explicava que estava amb un noi i que el noi li havia canviat la situació familiar perquè la mare s'havia posat malalta, bueno, per coses d'aquestes que passen a la vida, no? Llavors el noi estava molt bolcat allà, però clar, què passa? Que el que feia ja era que havia canviat totalment, llavors, de passar a ser una persona amorosa, que la prioritzava, bueno, doncs de cop estava a l'última de la llista de les prioritats d'ell, o qual, bueno, és comprensible, però també li parlava malament, és com que ja tot girava en voltant de la seva situació amb la mare, con lo qual, això pot estar amb una estoneta, tu pots dir, vale, ho entenc, està en aquesta situació, és molt complicada, però clar, arriba un moment que tu dius, bueno, fins a quin punt la seva situació personal ha de passar per sobre del meu benestar. Perquè, clar, tu pots tenir una mare malalta o pots tenir una mort d'un familiar o pots tenir coses molt greus a nivell personal i que això no faci que jo tracti malament a la persona que tinc davant i que se suposa que estimo, no? Llavors, és totes aquestes preguntes de, bueno, on està el meu límit? Quan començo jo a perdre l'autoestima perquè l'altra persona m'està tractant d'una forma que encara que jo entenc per què, jo entenc el seu moment, jo sé que ho està passant malament, però això no justifica que m'estigui tractant així i jo no em puc quedar aquí.
I això, tu creus que aquesta premissa ja s'hauria de deixar clara a l'inici d'una relació o creus que ja no caldria ni parlar-ne perquè s'hauria de donar per sobreentesa?
Això s'hauria de donar per sobreentès, Gaspar, però vaja, en una relació de parella i en qualsevol relació humana, vull dir, s'ha de donar per sobreentès que jo no puc tractar-te malament a tu o a qualsevol persona perquè jo ho estigui passant malament. És com si treballes de cara al públic i avui he tingut un mal dia i t'insulto a tu que ets el client, no té res a veure,
sí,
vull
però,
dir, és que...
Però vosaltres ho veieu a la consulta cada dia, que és això, la persona a qui teòricament més s'estima és la que al final acabem parlant pitjor, en molts casos, és allò que la confiança fa fàstic.
Sí, sempre fa, o sigui, això sempre passa. Però clar, la confiança fa fàstic molt bé, però llavors, si tu a mi m'estàs parlant malament i tenim una relació de confiança absoluta, doncs jo et diré, ei, escolta, Gaspar, que no m'ha fet sentir bé que em diguis això, que em cridis o que em diguis... I llavors hauríem d'intentar trobar un punt d'enteniment i que tu em diguessis, ostres, doncs tens raó, em sap greu. I que evidentment no es repeteixi 50 vegades més, perquè clar, si dius em sap greu i ho fas 10 vegades, 15 més, dic, bueno, li sap molt de greu, però no canvia res.
Totalment. I esteu d'acord, Noemí, no? M'imagino. I Montse?
Sí, a més el tema dels límits, no?, que ja ha sortit. O sigui, jo penso que la persona empàtica també a vegades... una mateixa s'ha de preguntar on em vull col·locar jo a les meves relacions, perquè a vegades és com algo molt automatitzat, o sigui, jo he après a funcionar sent, pues, això, no, molt complet, o sigui, complaent molt o adaptant-me molt a l'altra persona o prioritzant les necessitats de l'altra, i potser jo també haig de fer aquest exercici de no em vull col·locar en aquest rol, i potser he après a sentir-me estimada quan he atès molt als altres, no? Però també haig de començar a connectar amb les meves pròpies necessitats, a posar aquests límits, no?, d'això que estem parlant. I al final és important perquè moltes vegades hem après a sentir-nos estimades quan ens necessiten, i a vegades penso que aquest excés d'empatia ens porta a ho comprenc tot, estic per tot el que necessitis, i és una forma també de fer-me indispensable per tu, o la intenció és fer-me indispensable per tu. I llavors aquestes estratègies també les hem de revisar perquè no ens fan bé a nosaltres mateixes i a vegades tampoc a l'altre, perquè el que deia la companya, no?, que escoltàvem, aquesta sensació, com deia, de o sigui, d'anticipar-me molt a les necessitats de l'altre i no preguntar què necessites. I portant-lo una mica al meu procés personal, això és el que estic treballant ara amb la meva psicòloga, és aprendre a preguntar què necessites, perquè moltes vegades jo mateixa, no, em col·locava en aquesta posició de donar solucions i potser ningú m'ho demanava, però a mi em feia sentir segura que tu puguis comptar amb mi. I això és un tema meu, no és de l'altre.
Interessant, eh? I que bé que et continuïs treballant, no,
sí,
Noemí?
Sí, i tant.
Sí, a mi m'agradaria afegir que quan parlem d'empatia, habitualment empatitzem amb allò que li passa, amb les circumstàncies de la persona i amb com se sent, però desatenem el què fa amb allò que li passa. És a dir, tots tenim situacions que són més o menys difícils que la vida posa davant nostra, no?, a les que hem de fer front. La qüestió és com ho gestionem, com ens regulem a nivell emocional i com protegim a l'altre d'una gestió emocional que potser no és la millor, entenent sempre la regulació com un procés d'aprenentatge que pot durar tota la vida, no? Però sí que crec que és important que no només ens preguntem què li passa a l'altre, quines són les circumstàncies que té a la seva vida que l'envolten, I no només ens preguntem com es pot sentir, sinó també què fa amb allò que sent i què fa amb allò que li passa, perquè és verdaderament allò que ens pot oferir dintre del vincle.
Estem parlant de vincle i de relació de parella, però tu també, Sílvia, en començar ja ens deies que tot això és aplicable també a la feina.
Clar, la feina o a qualsevol àmbit de la vida, o sigui, és que al final ens hem de preguntar de forma constant, jo estic bé aquí, què necessito, què puc fer per estar millor, o si he de demanar alguna cosa, què puc fer, si en una feina jo sento que no m'estan tractant bé, doncs també ho he de tenir en compte i també he de poder anar i dir, mira, escolta, és que sento que així no se m'està tractant bé, o no em sento validada, no em sento valorada, no sento que la meva feina s'estigui respectant, el que sigui que sentis, no? I és important com tenir aquesta... ser del nostre propi equip, diguem, no? Jo soc del meu equip i llavors quan jo m'he de defendre, doncs em defenso, però dient les coses bé, de forma clara, de forma eficient i amb carinyo. Però clar, és que a vegades confonem el fet de tenir molta empatia amb callar i no dir res, perquè clar, imagina't que llavors aquesta persona es molesta. Bueno, és que si algú es molesta perquè estiguis tu marcant un límit, significa probablement que s'estava beneficiant de que no marquessis límits abans.
Clar. I amb una feina, però imaginem, no?, que per exemple que és una mala època, que les coses no van bé a la feina, que hi ha molt d'esforç col·lectiu i estrès. Esclar, potser en aquest context la persona és quan decideix ser el màxim d'empàtica, entendre perfectament la situació i callar. I tu estàs dient que, tot i així, Sílvia, que no, que expressis amb assertivitat els teus límits, no?
Clar, és que callar, o sigui, callar significa dir, bueno, pues entenc tot el que està passant i llavors poso el benestar de qui sigui, l'empresa, el que sigui, per sobre del meu propi. I jo crec que hi ha d'haver un equilibri, o sigui, tu no pots dir, mira, aquí jo faig el que em dóna la gana i tothom ha de ballar al voltant meu. No, això no ha de ser així, però ha d'haver un 50-50, no? O sigui, has de dir, vale, jo em puc sacrificar de certa manera, puc fer més hores, puc arribar més d'hora a la feina, puc fer X coses que van bé per l'equip i perquè estem passant un mal moment, però això no vol dir que jo senti que m'estan trepitjant els meus drets o que m'estan tractant malament o que m'estan parlant malament els meus companys, els meus jefes, qui sigui, no? Bueno, doncs tot això és el que hem d'estar valorant.
Heu vist persones, Noemí, sobretot dones, no?, massa empàtiques?
Bueno, penso que està molt vinculat amb la dona i sobretot aquestes professions no molt de cuidar, de salvar, no? Però sí, i sobretot en el meu tema, que és molt el tema de la parella, dones que estan mesos i anys, com dèiem abans, no?, en relacions on no estic bé, no?, però al final agafo fins i tot aquest paper de psicòloga o terapeuta amb la meva parella i penso que aquí, Gaspar, també hi ha una idea molt romàntica, no?, de amb el meu amor jo salvaré aquesta persona. No? La sensació de amb el meu amor, la meva estima, el meu suport, és com que per fi aconseguiré que canviï tot allò que en aquest moment no ens permet estar bé i per fi tindré com aquesta recompensa. No? És algo així com que ens hem de guanyar l'amor o ens hem de guanyar la qualitat, no?, d'aquesta relació. Llavors penso que aquesta creença de l'amor romàntic, de, amb el meu amor jo salvaré aquesta persona, l'hem de revisar.
Sí. I això encara passa?
Sí, això encara passa. Sí.
Sí. Sí, tu també ho has vist, Sílvia?
Home, veig cada dia, Gaspar.
Ara.
Home, és que això és una idea que, a més, s'ha romantitzat tant a les pel·lícules, a les novel·les, és sempre aquell el malote que de sobte fa fatal amb tothom, però arriba aquesta tia, que amb aquesta tia primer ho fa fatal també, la tracta com el cul, però després, bueno, pues, s'enamora i ja està, i de sobte li canvia la personalitat, tu, és impressionant, jo no conec ningú a la vida real que s'enamori i li canvi la personalitat, si era un cafre, ara ja és uau, la millor persona del món. O sigui, és que no va així. Llavors, clar, si tenim aquestes idees al cap, el problema és que ens les creiem i que un cop ja estem dintre la relació, hem invertit tanta energia, tant temps, tanta autoestima, tant tot, que clar, arriba un moment que comences a adonar-te, ostres, aquesta persona ja està costant un pelín canviar, no? Vull dir, això de l'amor igual no li està arribant. No sé si li estic canviant per el wifi i anava amb Bluetooth, no sé com va això. Bueno, doncs clar, quan t'adones d'això, de sobte dius, hòstia, doncs ja m'he passat aquí un any, 5 anys, 10 anys, 20 anys, tinc fills, o sigui, ja has fet una vida al voltant d'una idea romàntica que mai s'ha arribat a desenvolupar. Llavors, clar, és quan llavors vens a consulta i dius, bueno, tinc un problema, i és que aquesta persona no ha arribat a ser mai el que jo pensava que hauria de ser amb el meu amor.
Clar, durant l'època de l'enamorament, durant el procés d'enamorament, sí que pot ser perfectament que la persona estigui totalment ofuscada, eh? I que li, que li faci l'efecte, Sílvia, que sí que ha canviat, i la seva personalitat, i després és quan baixa el suflé, com si diguéssim, després és quan se n'adona que no ha canviat.
Clar.
No?
Clar, és que al final, quan estem enmig de l'enamorament, el que dic jo, l'atracón de química, que és com si estigués allà, com si estiguessis borratxo, és que sempre jo faig aquesta metàfora, però és que és com
és
si tinguessis una borratxera.
És un estat transitori, sí, de l'inació mental.
Sí. Exactament. I llavors tu estàs allà enmig i tu veus coses, perquè tu veus coses, o sigui, ulls tens a la cara, no ets tonta, però, bueno, com clar, com que sents tantes emocions, tantes, i les coses bones són tan espectacularment bones, doncs clar, tu dius, home, si jo ho poso en una balança, evidentment que el bo guanya moltíssim el dolent. El problema és quan se te'n va aquest estat transitori i llavors et quedes amb la persona que has triat i dius, ostres, això que abans, bueno, ho podia passar perquè hi havia moltes altres coses que m'ho compensaven, ara de sobte em genera un malestar bastant bèstia. I clar, quan tu no ho tractes i o veus que no, bueno, doncs que és algo que aquesta persona és així i ja està, clar, això et comença a crear un buit a dintre que se't va fent gran, 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 i arriba un moment que ja tens tant malestar que o has de deixar la relació o potser entra una altra persona i t'enamores d'una altra persona que t'està donant això que la parella no et dona.
Sí, aquí recordo una frase mítica que ens va dir en aquest programa ja fa anys el psicòleg Walter Riso: piensa antes de enamorarte, ens va dir. Tu la faries teva, Sílvia, aquesta frase també per veure quin pas s'hi dona i no enamorar-nos de la persona equivocada?
Sí, totalment. O sigui, jo crec que és que ha de ser un 50-50. O sigui, evidentment, per construir una relació amorosa ha d'haver un sentiment, ha d'haver l'emoció, ha d'haver les ganes, la il·lusió, la passió, tot això hi ha d'estar. Però ha de ser un 50. I l'altre 50 ha de ser el teu cap. O sigui, ha de ser, escolta, aquesta persona s'està comportant d'una forma que per mi és correcta, puc construir a futur amb aquesta persona, m'està portant el que jo necessito, perquè si no, tu pots tenir molts sentiments romàntics amorosos cap a algú que t'està tractant fatal o que tu veus que no vol construir el mateix tipus de relació, no? Llavors hem de fer un 50-50.
Val. M'agradaria, ara escoltarem de nou la Noemí i la Montse, només fer un petit incís, que és, hem titulat el programa en femení, soc empàtica però no tonta, però aquí per al·lusions, diem-ne, és a dir, jo crec que podria ser perfectament també masculí, eh? És a dir, soc empàtic però no tonto. Ara, és veritat que el percentatge de dones amb la, que se sentiran identificades amb aquesta frase, m'imagino que és superior al d'homes, Noemí.
Sí, penso que sí, i és veritat que hi ha molts homes que també li costen posar límits i que també tenen, no, aquest punt de, això, no, d'entendre tant a l'altre que, bueno, que començo a fer coses que no em venen de gust o dic que sí quan vull dir que no. Sí, tant que sí. I volia afegir, Gaspar, que això que deia la Sílvia, en aquesta fase inicial de l'enamoramiento, penso que aquí comença l'accés d'empatia, perquè potser l'altre no està en el meu mateix moment, acaba de sortir d'una relació o encara està en parella, i aquí és quan començo a justificar-ho tot. Bueno, és que ho està passant malament, és que té por, jo penso que sí que m'estima i vol estar amb mi, però té por.
Algun dia, tal com en diu, ja deixarà la seva dona.
Clar, cuidado, perquè aquí comença, l'accés d'empatia, o sigui que els inicis també, com deia la Sílvia, hem de ficar cap, perquè si no podem, això, no, arrossegar una història que des de l'inici ja vam veure que era un no.
Montse?
A mi m'agradaria comentar un parell de cosetes. La primera de totes és que, com ja has dit, no és qüestió de dones ni d'homes, tot i que com hem estat socialitzades les dones ens porta més al ser cuidadores, a l'estar per l'altre, però aquí hi ha una part de societat, sí, però també de la història personal de cadascú, no? I de com s'hagin gestionat algunes qüestions a nivell de criança amb les nostres figures referents, no? Crec que el tema de la culpa, que ha sortit breument abans, seria prou interessant de poder explorar com es relaciona amb l'empatia, no? I què tan fàcil ens resulta el sostenir la culpa. I per altra banda, també m'agradaria afegir que en aquesta fase d'enamorament ens sentim naturalment connectats amb l'altre, pel que és més fàcil sentir-nos vistos i cuidats per l'altra persona, però el moment en què aquest enamorament es va com diluint, el estar per l'altre suposa un esforç pel qual no estem tan naturalment connectats. I no és només que haguem idealitzat a l'altre, sinó també que hi ha dinàmiques que es van reajustant, no? I per tant, aquella empatia, aquell sentir-me vist per l'altre, amb el temps s'haurà de treballar per fer-ho més conscient i menys instintiu, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, com seria això, Montse?
Per fer-ho més conscient, sí. I menys instintiu, no? Potser a l'inici, com jo vull estar molt amb aquella persona, vull agradar-li, vull que m'escolleixi, estaré molt centrat o molt centrada en les seves necessitats, no? En demostrar-li que jo li puc proporcionar el que necessita perquè així m'escolleixi. I això naixerà d'una manera molt instintiva a través d'aquest xute hormonal de la fase d'enamorament, però a mesura que aquesta fase d'enamorament es va diluint amb el temps, ja no resulta tan instintiu i el vincle passa a haver-se de construir d'una manera molt més conscient, posant més intenció. Doncs quan arribo a casa i estic esgotat o esgotada, potser veig a la meva parella amb la cara de que alguna cosa ha passat i en aquell moment doncs potser ho deixo córrer perquè ja m'ho explicarà després. Doncs potser fer-la sentir vista a la meva parella en aquell moment és el que necessita i potser en una primera fase inicial allò m'hagués sortit d'una manera com molt incentiva, molt innata, i en aquest cas, com el vincle ja està més construït, o més, millor dit, més cimentat, jo estic massa segura, diguéssim, d'aquell vincle, aleshores no ho estimo tan necessari i puc deixar-ho passar una mica per allò que dèiem de la confiança, no?
Com el vincle a Montse està més cimentat, com tu dius, és més fàcil ser massa empàtics o massa empàtiques o no? Perquè a partir de les vostres declaracions també entenc que durant l'etapa aquesta d'alienació mental transitòria de l'enamorament ja no veiem res.
Jo et diria que per una banda podem deixar passar situacions en les que l'altra persona ens pot necessitar perquè estem massa segurs del vincle, però aquesta seria la part que tindria més poder en el vincle. Per altra banda, tindríem aquella part empàtica que sobreempatitza i deixa passar situacions només per mantenir el vincle, per evitar el conflicte, per mantenir la pau, no? Aleshores, crec que estaríem parlant com de dues aproximacions diferents, tenint en compte doncs, les dinàmiques que, malgrat no ens agradi aquesta paraula, però les dinàmiques de poder que a vegades s'hi donen a la parella.
Sí, per què no ens agrada, Montse, aquesta paraula?
No ens agrada la paraula poder perquè té un punt que sembla com fosc, no? Sembla que apel·li a la nostra ombra. Però crec que és important tenir en compte que en totes les relacions hi ha cert poder que va passant d'un cantó a l'altre, no? I això també passa a les relacions de parella i que hem d'intentar que quedi el més equilibrat possible entre els dos membres, però no sempre és així, especialment quan un membre de la parella té més por a l'abandonament que l'altre.
Sílvia, és que això del poder és molt poc romàntic, eh?
Molt poc romàntic, Espar, que bé parla la Montse, eh? Hi ha una cosa que ha dit que em sembla superimportant, que és la contraposició entre l'excés d'empatia i la por. O sigui, jo crec que l'excés d'empatia sempre ve donat perquè tenim por a alguna cosa i ho estem intentant evitar. I la forma d'evitar-ho és ser superempàtics. Llavors, clar, si jo tinc por a perdre la relació de parella, por a estar sola, por a no trobar ningú que m'estimi, por a quedar-me pues jo penjada amb les criatures, i vale, si jo tinc aquesta por, és molt fàcil que fiqui la meva empatia per bandera i digui, uau, jo és que ho entenc tot perquè aquest pobre home li passa, o pobra dona, és igual, però li passa això i clar, ve molt malament perquè la feina està malament, llavors no passa res si ens crida cada dia... No? Llavors, tu empatitzes, però no és una empatia real. En realitat, el que estàs fent és protegir-te. I com tens por a quedar-te sola, el mecanisme per no deixar aquella relació, perquè si tu analitzes la relació fredament, dius, uf, no se m'està tractant bé aquí, però clar, com tu vols quedar-te, perquè et fa molta més por, diguem, separar-te o encarar-te a el que està passant, que no fer-ho, doncs llavors el que fas és agafar l'empatia com si fos una màscara que està tapant tot això, llavors tu et sents bé amb tu mateix perquè tu dius, no, jo és que sóc molt empàtica, i ja quedes molt bé amb tu mateix, i llavors tranquil·lament tu pots seguir estant en una situació en la que realment no estàs bé.
Mami?
Sí, estic super d'acord. Això penso que era una idea, no?, que estava sortint abans el tema de la por i de culpa, no?, que deia la Montse, i a vegades per tal d'evitar afrontar tot això és com més còmode, i poso cometes, no?, però és més còmode quedar-me aquí, perquè això ja ho conec, això ja és previsible per mi, que no prendre decisions, i també a vegades, vull dir, hem de ser flexibles, o com dir-te, no?, potser algú que es parla ens està escoltant i pensa, ostres, m'estic reconeixent, però de moment no sé fer-ho diferent, i també hem de tenir com aquesta paciència, no?, amb nosaltres mateixes també, i donar-nos temps per comprendre què hi ha darrere d'aquesta empatia, d'aquest excés d'empatia, no?, i entendre també les meves pors per poder treballar-les.
Perquè potser algun algunes persones que ens estan escoltant veuen que, entre cometes, no? Sí. O sigui, hi ha un excés d'empatia, però no només en la relació de parella, no? Abans sí, parlàvem de la feina, sinó que potser també veuen que hi ha un excés d'empatia també cap al cap o la cap a la feina, amb les amistats... és a dir, que potser tenen un problema a l'hora de marcar límits.
Clar, al final, com deia la Sílvia, aquest excés d'empatia té molt a veure amb... és una forma com de compensar, no? Penso que jo, per qui sóc, potser no mereixo que m'estimin, o penso que per qui sóc no sóc suficient, per tant compenso amb aquesta necessitat d'agradar-te, de que em valoris, no? Per així dir-ho. I potser, clar, les dones o homes, no, quan escolten, i poden pensar com me n'adono jo si tinc aquest excés d'empatia. Bueno, pues, com te sents tu en general a les teves relacions, no? Perquè potser si et trobes molt sobrepesat, molt desgastat o desgastada, al final penso que l'excés d'empatia també ens porta, no, a aquest rol de jo puc amb tot. Saps aquesta frase de no em costa res, no em costa res? Cuidado, perquè estem sobrecarregats de no em costa res i després no tinc temps ni per mi, ni el meu temps d'oci, de cuidar-me. Per tant, si aquesta tendència hem de revisar-nos, si realment no costa res o darrere hi ha aquesta necessitat, no, de que em necessitin, com dèiem abans.
Oscar Wilde: estimar-nos nosaltres mateixos és el començament d'una aventura que dura tota la vida.
Quina relació té l'autoestima amb aquest excés, entre cometes, d'empatia, la falta d'autoestima? Una autoestima baixa, diu en Tomàs Navarro a Tus Línies Rojas, provocarà que renunciem a oportunitats, que limitem les nostres interaccions socials, que confonguem l'amor amb l'admiració, que busquem protecció a qualsevol preu, que no confiem en nosaltres ni en el nostre criteri i que acabem compartint la nostra vida amb un perfil narcisista o que ens sentim insegurs i amb dosis elevades d'ansietat o de tristesa. Tot el que hem dit, Sílvia Llop, val també pels perfils narcisistes, és a dir, per les persones que conviuen amb perfils narcisistes?
Ostres, Gaspar, quina pregunta em fas. Jo que sóc l'enemiga de les etiquetes.
Val, doncs gràcies per dir-ho, que està molt bé, molt bé. Doncs a veure, explica'ns una miqueta això. És a dir, tu no col·locaries l'etiqueta de narcisista a ningú? Seria
no,
això?
No, a ningú no, Gaspar, tampoc estic fora de l'univers.
Val, o sigui, tu creus no, però no estàs a favor de l'etiqueta, tal no i com estic... s'està explicant? Explica'ns-ho, val la pena escoltar la teva opinió.
A veure, jo el que no estic a favor és de que qualsevol persona diagnostiqui un trastorn mental bastant greu com és aquest, només per quatre coses. O sigui, jo si vas a qualsevol dels meus posts d'Instagram, qualsevol, on expliqui qualsevol tipus d'història, tindré uns quants comentaris que diran narcisista, i no he dit res. Igual estava parlant amb una persona que ha dit que no té temps per tu, narcisista, i una persona que t'ha deixat d'escriure durant dos dies, narcisista, tothom narcisista. Llavors jo crec que ara hi ha un boom del narcisisme i ara ja no es diagnostica a consulta, sinó que es diagnostica al carrer, i per això a mi em fa una mica de... saps? Bueno, estic una mica en contra d'aquests etiquetatges.
D'acord, o sigui, que s'està etiquetant a la lleugera, no? Com de persones. Exacte. Com a narcisistes, i tu dius atenció perquè és un trastorn seriós.
Exacte.
I val, no etiquetem, per tant, no etiquetem les persones de narcisistes si no hi ha un diagnòstic, no? Correcte?
Exacte.
Molt bé.
Sí, exacte, perquè és que si no ja, clar, no ho fem això, a vegades diem aquest psicòpata, narcisista, aquestes dues paraules estan ja al carrer. Però imagina't si ho féssim amb altre tipus de trastorn, com, jo què sé, el trastorn obsessiu-compulsiu. Imagina't que tothom diu, obsessiu-compulsiu. Això no ho estem fent, perquè ara mateix no està en el carrer, però d'aquí 5 anys igual està, i ara tothom tenim un toc, saps? Llavors, bueno, jo prefereixo en això ser una mica més prudent, perquè penso que és algo serio i que ho estem utilitzant com a paraula comodín i que no fa falta. De totes formes, això no vol dir que el que estigués dient a aquest home que ens has posat abans no fos serio, vull dir... que jo només t'ho dic des de la meva perspectiva, però sí que és veritat que si tu tens una baixa autoestima tindràs molta més facilitat enganxar-te a persones narcisistes o a persones que simplement no et tractin bé o no siguin una bona parella per tu, perquè quan tu tens una baixa autoestima, al final el missatge final de tots és no sóc suficient. O sigui, aquest és una mica com si tu destil·les tot el que hi ha sota de la baixa autoestima, al final és no sentir-te suficient en qualsevol dels aspectes. Potser tens baixa autoestima quan et mires al mirall, llavors no et sents suficient per agradar-li a la gent perquè el teu cos fatal, o no et sents suficient a la feina. Llavors, si tu no poses límits, és molt fàcil que si, qui se't pugi a la xepa sigui gent que tingui facilitat en aprofitar-se dels altres. Llavors, s'aprofiten de que tu no estàs posant aquests límits i llavors doncs, se't pugen allà i clar, és molt fàcil, és com si dius la gent que té aquesta forma de viure la vida com una mica de ser salvadora, no? És molt fàcil que se li tirin a sobre. Els malalts, els que tenen problemes econòmics, els que tenen problemes de drogues i d'alcohol, o sigui, tu veuràs aquesta gent i dius, ostres, quina casualitat que aquesta dona tan salvadora estigui, sempre tingui parelles d'aquest perfil. Ja no, no és una casualitat, és que és lògic. O sigui, si tu estàs fent aquest rol, doncs et trobaràs alguna persona que té el rol contrari i llavors us complementareu superbé. Llavors, algú que complementa molt bé una persona amb molt baixeta autoestima és una persona que té... Bueno, pues que té una mica d'ínfules, que es creu que és el millor i llavors pues que pot trepitjar tu i sentir-se superbé. I clar, com tu no li diràs res perquè tu ja et sents prou malament, doncs així estarem.
Sí, estem preparant un programa sobre persones salvadores, entre cometes. Tu n'has conegut moltes, Sílvia?
Que sí,
es consideren salvadores o que no, o bé, o que no s'hi consideren, però que la, no, que la pràctica són salvadores.
Sí, perquè al final a consulta ens ve molta gent així, perquè clar, es donen compte, diu, no, com pot ser que sempre se m'estiguin posant sobre persones que tenen mogollon de problemes? Bueno, perquè tu sempre els hi soluciones, és que és així de fàcil, o sigui, si jo vinc a tu i et dic, Gaspar, tinc aquest problema, m'ajudes a solucionar-lo? I tu em dius, clar que sí, Sílvia, me'l soluciones, quan tingui un altre cop un altre problema diré, ei, Gaspar, te'n recordes que em va solucionar aquell? Doncs a veure si em soluciones aquest. I llavors això és algo que es capta molt fàcilment. Quan una persona t'està solucionant la vida, doncs llavors tu t'hi enganxes si ets una persona d'aquestes que ets superproblemàtica i que tu igual tires sempre pilotes fora. Llavors es dona molt aquest tipus de relacions entre persones que són molt evitatives, que tiren pilotes fora, que fugeixen corrents, que marxen, que es distancien amb persones que volen salvar, perquè clar, veuen allà un material de qualitat per poder salvar, no?
Bueno, jo volia afegir que jo sóc una ex-salvadora, o sigui que ho tinc molt clar i estic d'acord amb el que diu la Sílvia, al final no és casualitat si a cada relació es repeteix aquest patró, no? I al final jo tinc exparelles, doncs problemes econòmics, problemes de drogues, i al final és curiós perquè comences la relació on tu te sents com per sobre de l'altre, perquè tu tens com tot resolt i l'altre et necessita, i a mesura que passa el temps, al final, no sé com, tu acabes per sota, tu acabes depenent, la teva autoestima baixa molt, o sigui... És així, o sigui, a vegades parlem de... Hi ha un perfil clar? Bueno, no, perquè a nivell socioeconòmic, sociocultural, qualsevol de nosaltres podem estar, no?, en una relació de dependència, però aquest punt, no?, de ser salvadora, de baixa autoestima, no?, d'accés d'empatia, és fàcil que ens porti aquí. Llavors, si l'autoestima al final juga aquest paper i fins i tot pots entrar a la relació amb bona autoestima, però també hi ha relacions que d'una forma molt sutil, no?, et van mirant aquesta autoestima, no sé, et van connectar amb aquesta sensació de no soc suficient, fan que et qüestionis molt, potser tens una parella que no et valida, per tant tu te qüestiones constantment, sents que no està bé el que dius, el que penses, el que parles, i aquí també l'autoestima va baixant, o sigui, no sempre entres a la relació amb una autoestima baixa, potser també això es dona dins de la relació.
Estem parlant de parella molt, però sí. I no pot venir també per part dels pares tot el que estàs dient?
Sí, bueno, i tant. Clar, o sigui, al final l'autoconcepte que tenim, no, de nosaltres mateixes té molt de sentit respecte a com ha estat, que deia abans la Montse, la relació amb els nostres pares, no? I al final jo sempre dic, la forma en la que tu et veus a tu mateixa és la forma en la que els altres t'han mirat, no? I precisament els pares, i la forma en la que tu t'estimes a tu mateixa té molt a veure en com t'han estimat els altres.
Perquè, Sílvia, tu en quins casos faries teva aquesta frase, soc empàtica però no tonta, en la relació amb els pares? Ho dic també pensant en la gent jove i no tan jove que ens està escoltant.
Bueno, doncs, és que clar, la infància ens marca moltíssim, molt més del que podem pensar. I clar, si tu has tingut, per exemple, imagina que la teva família, pues el pare, vaig a posar una mica estereotipat, el pare està una mica ausent perquè treballa molt, llavors està absent, i després tens una mare que, bueno, pues s'ha deprimit, o sigui, ha tingut una depressió gran durant molts anys, llavors a tu t'ha tocat des de petita, pues, assumir un rol de cuidadora i de més adulta que no pertocava en realitat, perquè clar, un està fora i no hi és i l'altre està fatal, per tant tu has de cobrir, no? Certes responsabilitats que no està podent dur a terme. Llavors, clar, per exemple, en aquestes situacions es genera molt aquest rol de salvadora, perquè tu has viscut a casa, és la teva forma en la que tu has après a relacionar-te amb els altres i també a rebre l'amor dels altres, no? De jo t'ajudo, llavors jo sóc útil, i llavors, clar, com no ho saps fer d'una altra manera, doncs ho acabes portant al món de les relacions de parella, de relacions laborals, relacions d'amistat, i aquest és un exemple, però clar, hi ha mil històries que et poden portar a assumir un rol així.
Diu en Tomàs Navarro, a l'hora de posar límits a tus línies rojas, també que hi ha tres indicadors que ens mostren que no ens estem autorrespectant i que són absolutament incompatibles amb el respecte cap a nosaltres mateixos. El primer és que anteposem les necessitats dels altres a les nostres pròpies. El segon és que no posem límits i tolerem l'abús dels altres. I finalment el tercer és que fem coses en contra dels nostres principis, valors o prioritats per satisfer una altra persona. Donem-nos un punt per cadascun dels indicadors, es pregunta en Tomàs. Quants en tenim? Quants n'acumulem al cap del dia? Potser això seria útil, no?, per saber si aquests indicadors, no?, per saber si estem sent massa empàtics o empàtiques, Montse?
Sí, de fet connecta amb el concepte que havia esmentat abans de l'autotraïció, no? Quin és el límit de ser empàtic a ser massa empàtic, al punt en què jo m'estic autotraint i podem autotrair-nos de manera esporàdica perquè la situació és excepcional. Però quan succeeix de manera sistemàtica i quan ja tenim alguna mena de conseqüències, i potser no són conseqüències de les que ens n'adonem, però potser el nostre cos sí se n'adona i comencem a desenvolupar algun tipus de símptoma que no sabem d'on ve, doncs potser aleshores sí que seria el moment d'aturar-nos i de reflexionar i dir, ep, què està passant, no? I si ho féssim abans, arran de, per exemple, aquest petit qüestionari que estaves comentant, doncs seria estupendo, no?, per poder anticipar-nos i no haver de recollir ja les conseqüències.
La Montse Cazcarra, la Noemí Seva, la Sílvia Llop, que us podria presentar a banda de com a psicòlogues i com a coach, la Noemí, Montse també com a influencer. Us heu convertit sense voler-ho, sense pretendre-ho, Montse, en influencers, o no?
Bueno, jo no m'hi sento gaire identificada amb aquesta etiqueta perquè jo ho veig com un compartir els coneixements que jo crec que són útils per la resta de persones. Aleshores, crec que depèn una miqueta del concepte d'influencer que entenguem.
Sí, ho dic força però... en broma, eh? Vull dir que sé, vale, que jo mai us presentaria com a influencer, sinó que, com a... No? Com us heu dit... De fet, ja ni us presento, però vaja, per qui li interessi, no? Tant la Sílvia com la Montse són psicòlogues i la Noemí és treballadora social especialitzada en violència de gènere, coach, terapeuta, etc. Digues, Montse, que t'he tallat.
Sí, no, només anava a comentar que em sembla molt interessant l'ús que s'està donant a les xarxes socials, perquè de tanta estimulació dopaminèrgica que tenim, de continguts que fins i tot poden fer-nos mal, que hi hagi algun contingut que ens pot fer pensar, ja no dic fer bé, però sí fer pensar, generar certa incomoditat, que ens porti a un lloc potencialment millor d'on estàvem, per mi és un regal.
Sílvia? Influencer Sílvia Llop.
Influencer Sílvia. Mira, Gaspar, tu ho pots presentar com vulguis, eh? Ja he vingut tantes vegades que ja, com si em dius trepadora de pino Sílvia Llop, jo estic a tope. No, jo crec que és superinteressant. O sigui, a mi quan rebo missatges, a vegades la gent que em diu no t'imagines el que m'has ajudat, o aquest post, o aquesta, pues aquestes stories, perquè al final la nostra idea de les tres és divulgar per poder ajudar la gent. Al final és que és el que ens mou, el que ens fa feliços, no? Llavors, és molt maco haver trobat també un lloc com pot ser Instagram o pot ser qualsevol xarxa social en la que et segueixi gent que realment tingui ganes i tingui inquietuds i digui, jolín, doncs jo vull aprendre d'aquest tema i no tinc ni idea, és com si jo volgués aprendre de farmàcia i me'n vaig a un perfil d'una farmacèutica que ho explica tot superbé i dic, jo, doncs que guai, doncs estic aprenent aquí de gratis, no? Llavors jo crec que és superinteressant també poder utilitzar les xarxes socials per aquest tipus de coses.
Veiem per això, Sílvia, tant els vostres textos com vídeos, com els comentaris que rebeu, veig que aquí estem avançant molt en molts aspectes, però en canvi el mite de l'amor romàntic continua, Sílvia, molt present a la nostra societat i fa patir molt a la gent.
Sí, però menys mal que ara comencem a veure... O sigui, que clar, imagina't tu abans, quan no hi havia internet ni res d'això, que al final mamaves de pel·lis, de lo que et deia la teva amiga que s'havia casat als 14 anys... Estic exagerant una mica. Però, saps, no hi havia absolutament res. I clar, la gent a més vivia les coses molt sola, que aquest és un problema molt gran de l'amor romàntic, que és quan tu creus que estàs vivint aquí la història de Romeo i Julieta i això només t'ha passat a tu. I després li ha passat... dones una patada a una pedra i li ha passat a 500 persones més. Llavors, quan comencem a juntar gent dintre d'un lloc que diu a mi també, a mi també, a mi també, a mi també, comences a veure que això que et pensaves tu que era una excepció, no, que és lo normal i que és, no funciona el intentar transformar les persones en algú que no són, no funciona el anar-li darrere algú que t'està dient no vull una relació amb tu, no funciona, és molt romàntic a les pel·lis quan no volia una relació i de sobte ja la vol amb tu, però no sol passar a la vida real. Jo de fet vaig fer un qüestionari això a Instagram i em va sortir, mira la dada, la pregunta era, alguna vegada has estat amb algú que t'havia dit que no volia una relació i de forma natural aquesta no relació s'ha convertit en una relació? El 0,01% va dir que sí. O sigui, imagina't quina, o sigui, tu veus aquest dato i dius vale, no m'hi fico. Però això és a base de molta divulgació, perquè una que estàs a casa i no ha llegit res d'això diu, home, doncs amb mi quan s'enamori ja voldrà estar amb mi, no? Llavors és tot aquest, el mite aquest de l'amor romàntic, que clar, a les pel·lícules queda molt guai, perquè fer una història d'un amor sa i maco normalment és bastant avorrit. Perquè clar, coneix, m'agrada, t'agrado, comencem junts, anem a viure junts, tenim una baralla però l'arreglem perquè parlem, no hi ha cap malentès ni res, bueno, seguim, ens casem, no? Llavors és com superavorrit, què han de fer les pel·lícules? Bueno, fer-ho emocionant, i ho fas emocionant, doncs, i llavors li fiquen uns puntets de toxicitat amb els que jo personalment no estic gaire còmoda, però és com ens ho hem mamat, no? O sigui, la meva pel·li preferida és el diari de Noah, que és l'hòstia, plora sempre, està superben construït, però després dius, jolín, aquesta xavala s'estava a punt de casar amb un tio, l'ha deixat així de males maneres per anar amb l'altre, i a mi m'ha semblat molt bé. Com pot ser que em sembli bé això? Si a mi no em sembla bé a la vida real que faci això algú, no? Llavors, bueno, pues qüestionant-nos aquestes coses, potser al final arribem al punt de dir, vale, entenc que això és una pel·lícula, és com si estiguessis veient una pel·lícula del Terminator, saps? Tu dius, entenc que això és una pel·lícula, no sortiré amb la metralleta i em carregaré a tot el que se'm passi per davant, no? Llavors tu entens la separació entre realitat i fantasia.
Això és, al final penso que hem de donar referències del que és sa, perquè potser hi ha persones que no han tingut aquesta referència i penso que és en la nostra feina, no? D'alguna forma.
Doncs moltes gràcies a totes tres per la vostra feina, per haver compartit tot el que viviu i penseu en aquest ofici de viure. Sílvia Llop, Noemí Seva, Montse Cazcarra, ha estat un plaer. Una abraçada a totes. Fins aviat.
Gràcies.
Fins aviat.
Un petonet.
D'aquí uns instants, a l'ofici de viure, Sergi Torres. Sergi Torres, tancant l'ofici de viure com cada diumenge, avui parlant de l'ordre natural de les coses. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies per ser amb nosaltres. Tu creus que l'hem capgirat una miqueta, aquest ordre, oi?
Sí, la natura, la vida, té el seu propi ordre. Té el seu propi ordre natural de les coses. Ho veiem en els seus processos, ho veiem constantment en la biologia, per exemple. L'ordre cel·lular també té els seus processos, causes i efectes. Nosaltres hem fet una mena de imatge psicològica de la cosa i ho hem intercanviat. Per exemple, poso un exemple molt clar. Dins d'una relació sentimental, per exemple, posem per davant, en primer ordre, els nostres interessos. Molt dissimuladament, això sí que és veritat. Però si ho mirem honestament, veurem que primer volem que passi aquesta cosa, o volem que primer l'altra persona ens tracti d'aquesta manera, o ens faci allò que tant ens agrada. Però l'amor, que és la base de la relació i de la trobada, passa en un segon terme. Què vull dir? Que quan això succeeixi, primer terme, aleshores vindrà l'amor, segon terme. Aquesta tergiversació de l'ordre no ens permet veure o recordar que en una relació, per exemple, l'ordre fonamental és l'amor i després les seves formes d'expressió, que són les conseqüències. I el primer, primeríssim ordre més important, el que va en primer lloc, que el tenim completament oblidat, és aquest instant present. És el primer de tot l'ordre. És el moment en el que la nostra existència està succeint i, per tant, la nostra existència, i com a moment fonamental aquest instant, sempre, en qualsevol situació, en qualsevol relació, hauria d'anar en el primer lloc. Després, la resta. Quan això s'oblida, quan el fet existencial s'oblida, el que fem, el que no fem, el que ens han fet, el que diem, el que no diem, el que ens haurien de dir però no ens han dit, el que no ens haurien de dir però sí ens han dit, passa a ser el primer lloc i el més important. Aleshores, és quan vivim una vida completament complicada. Bueno, ja sabem de què estic parlant, no?
No m'ha quedat clar, Sergi, si em poses l'instant present a l'amor o l'amor a l'instant present.
En el cas de l'exemple d'una relació, l'amor hauria de ser el propòsit fonamental, però el propòsit dels propòsits, allò que ha d'anar en primer ordre sempre, és el fet existencial, que és a través del qual jo existeixo, per tant puc estimar, per tant puc estimar d'aquesta manera. Aquest és l'ordre natural de les coses.
Doncs parlant de l'instant present, no ens queda temps en l'instant present. Sergi, se'ns ha acabat el temps, ho hem de deixar aquí. Diumenge que ve hi tornarem. Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Espa.